Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Nova reunió a aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament. Jordi Fortià.
USTEC i CGT la consideren insuficient. També els professors de secundària que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament.
Ratificats els acords entre PSC i Esquerra en la reunió bilateral d'aquesta tarda entre Estat i el govern de la Generalitat.
Una reunió a la que també s'ha donat llum verda al finançament perquè els Mossos arribin a 25.000 agents al 2030. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la bona sintonia entre els dos governs.
Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra.
Els metges han tornat a la vaga per reclamar millores laborals. Segons el departament, el seguiment és d'un 5,3%, una xifra que Metges de Catalunya eleva fins al 30%.
El sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Llaunar, alerta que el problema és de país.
Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser una segona Rodalies.
Nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat. Aquest matí ja unes 500 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
L'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos.
En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost.
L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Avui seran presentat les principals novetats d'aquesta nova edició.
Ràdio Porreig, Josep Genescà.
La principal novetat passa pel creixement del finançament, 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats. I no ens quedem aquí, vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
I en esports, Jordi Cervantes, la penya vol certificar el bitllet del play-off pel títol.
El Joventut juga a la pista del Tenerife a partir de les 9 de la nit. Un triomf verd i negre no només asseguraria la posttemporada, sinó que també donaria el sisè lloc als badalonins. En waterpolo, a aquesta hora, comença la semifinal pel títol de la divisió nord femenina amb el primer partit entre el Mataró i el Sabadell. I en handbol arrenca el play-off d'ascens permanència a la divisió nord plata masculina amb la presència del filial Mano Granollers, que repen el partit d'anada a l'Oviedo a partir de les 8.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Avui ja s'ha enfilat la temperatura força més que no pas ahir, i de fet en alguns indrets de les comarques del sud de Lleida ja hem passat dels 30 graus, 31, 32 graus de màxima hi ha hagut a molts indrets del Segrià. També han anat formant-se algunes nuvolades que ja han deixat algun ruixadet molt esporàdic entre la Cerdanya i el Ripollès, sobretot. El que queda d'aquest dimecres encara tindrem algun remet, per tant, al llarg d'aquest vespre esperem que arribi a ploure, però d'una forma molt testimonial, molt local i no pas gaire important, a cavall del nord d'Osona, la comarca de la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa i també l'Alt Berguedà. Més núvols prims a la resta del país, però poc destacables, esperant a un dijous que començarà amb núvols baixos i boires a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i que portarà més calor que avui. De fet, el dijous a la tarda passarem dels 30-32 graus amb facilitat a la Catalunya central i les comarques de Ponent. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara la P7 té retencions de Mollet a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un camió avariat que talla dos carrils, per tant, precaució. A la TP21-24 es dona pas alternatiu a Sant Jaume dels Domenys per una fuita de gas. Això provoca lentitud i aturades en tots dos sentits. A la C14 es dona pas alternatiu a Pere Mola per un vehicle avariat i això provoca intensitat en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 encara hi ha cua argentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a la rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs per un accident que ja s'ha pogut retirar, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova reunió a aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament.
USTEC i CGT la consideren insuficient. També els professors de secundària, que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats estan assistint a la reunió.
En canvi, els professors de secundària, ho dèiem ara, no hi han entrat perquè consideren la proposta una presa de pèl insultant. Anem a saber-ne l'última hora. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Sí, els sindicats acaben de sortir d'aquesta reunió que ha començat a 5:45 del vespre per fer una pausa. I és que, segons que ens han explicat una part dels sindicats, la situació és que ara mateix no s'està arribant a un consens amb la consellera i, per tant, el que els ha demanat el govern és que presentin una contraproposta per valorar si poden arribar a un possible acord. Així doncs, ara els sindicats es reuniran pel seu costat per presentar els seus punts concrets i tornaran a entrar a negociar amb ningú. Han manifestat que, com continua aquest front obert, estan disposats a quedar-se el temps que sigui necessari per tornar a seure's i debatre un pacte just. Recordem que el focus està posat en els salaris i que, tot i que UGT i Comissions Obreres, que representen un sector minoritari, van acceptar el darrer pacte, USTEC i CGT no, que són qui avui estan reunits amb la consellera. Entre les altres propostes de millora que es plantejaven avui sobre la taula es troben també la baixada de les ràtios a les aules, més recursos per a l'educació inclusiva i menys burocràcia. Destacar que, com no s'està arribant a bon port, continuen les jornades de manifestacions a les Terres de l'Ebre i a Tarragona.
Moltíssimes gràcies, Andrea. La reunió, de fet, coincideix amb una nova jornada de protesta, en aquest cas dels educadors i treballadors de les escoles Bressol, per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles Bressol que denuncien ser les gres a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles Bressol, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles Bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
També s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
Gràcies, Judit. La protesta de les escoles Bressol, de fet, ha coincidit amb l'onzena vaga convocada per metges de Catalunya des del mes d'octubre.
El sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè la consellera de Salut, diuen, els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país.
Maite Polo.
Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses o una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents. El 40% segons el Sindicat Metges de Catalunya i el 4% segons el Departament de Salut.
I encara un conflicte més. Ha acabat sense acord la primera mediació entre Renfe i els sindicats per la vaga a la xarxa de Rodalies.
Les fonts sindicals, les organitzacions, continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. Entre les seves reivindicacions hi ha increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat tant per a ells com per als usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ratificats els acords entre PSC i Esquerra en la reunió bilateral d'aquesta tarda entre l'Estat i el Govern de la Generalitat. Una reunió en la que també s'ha donat llum verda al finançament perquè els Mossos arribin a 25.000 agents al 2030.
La reunió amb la Generalitat i l'Estat, que s'ha produït aquest dimecres a la tarda a Madrid, ha finalitzat amb una sèrie d'acords que, segons el govern, reforcen la gestió de les infraestructures i les inversions a Catalunya. La llum verda al finançament per arribar als 25.000 Mossos d'Esquadra, la línia orbital ferroviària, la creació d'un consorci d'inversions per supervisar les inversions estatals de Catalunya, la constitució d'un nou consorci de la Zona Franca o l'impuls del reconeixement de l'ús del català són alguns dels principals acords segellats. Alguns dels pactes assolits formen part de l'entesa entre l'executiu de Salvador Illa i Esquerra escenificada aquest dilluns per a l'aprovació dels pressupostos del 2026.
Des del govern català, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha qualificat la reunió d'èxit que correspon a la bona sintonia entre el govern de Catalunya i el d'Espanya.
Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions i d'aquesta societat mixta d'inversions que ens permeti atendre les inversions de l'Estat a Catalunya.
A banda de Dalmau, a la tercera reunió entre la Moncloa i Palau hi ha assistit el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, i també ha comptat amb la participació de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero. I tot això després que aquest matí el president Salvador Illa hagi convidat Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys.
A la sessió de control al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet per l'acord de pressupostos amb el que considera un punt de sortida i no d'arribada. Els republicans l'adverteixen que no es relaxi i que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. Junts qualifica l'acord de propaganda.
L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social. I ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
I té el meu compromís de que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
De la sobirania sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
Ell ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
En clau espanyola, el president del govern, Pedro Sánchez, expressa tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que a la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Casino.
En un nou i tens cara a cara a la cambra baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
Yo le tengo un enorme respeto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
Sí, y tanto.
Que existe una cacería judicial.
Sí,
y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 i d'entre 70 i 74.
La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
La gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, Clara Rosàs, s'ha mostrat satisfeta i afirma que dona resposta a l'evidència clínica.
Rosàs espera que el Departament de Salut incorpori les modificacions amb celeritat.
Des de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer celebrem que el Ministeri de Sanitat hagi aprovat l'ampliació del programa de cribatge de càncer de mama en dones de 45 a 74 anys. D'aquesta manera s'incorpora a l'evidència clínica el nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 50 anys i després dels 65. Ara esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa.
Nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat. Aquest matí ja unes 500 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
L'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que, malauradament, el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps des de les administracions locals.
A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'han mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
I en la plana social també el Parlament de Catalunya ha aprovat aquesta tarda la proposició de llei del tercer sector social, una demanda històrica de les entitats socials catalanes. El sector reivindica o reivindicava aquesta regulació des de feia anys per consolidar el seu paper de servei públic essencial. Mar Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. La norma vol donar reconeixement legal al sector i reforçar-ne el paper en les polítiques públiques amb un marc més estable de relació i finançament. A Catalunya, el tercer sector agrupa més de 3.000 entitats que donen feina a unes 120.000 persones que acompanyen i atenen prop de 2 milions de persones en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió. Carles Campuzano, diputat d'Esquerra Republicana, ha estat el ponent relator de la llei.
I sent molt conscients que el tercer sector és fonamental en l'acompanyament en l'àmbit de la discapacitat, de la salut mental, de les addiccions, en la lluita contra la pobresa, en la protecció a la infància, en l'educació en el lleure, en l'acompanyament a la gent gran, en la inclusió laboral, en l'atenció a les persones sense llar, en l'habitatge social. És aquesta la realitat.
La normativa ha tingut un ampli suport dels grups de la cambra catalana, amb tan sols l'oposició de Vox i Aliança Catalana.
En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost. L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Avui se n'han presentat les principals novetats d'aquesta nova edició. Ràdio Puigreig, Josep Genescà.
La principal novetat passa pel creixement del finançament. El 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat. 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
I Berga també posa en marxa un servei de guarda motxilles i cotxer per evitar problemes a la plaça.
I l'onzena edició del Festival Internacional de Cinema i Paisatge Montfilmat, que explorarà enguany les geografies de la resistència. Serà del 6 al 14 de juny i tindrà com a seus a Amposta les cases d'Alcanar, Ulldecona i la Sénia. Amposta, Ràdio Sílvia Berbis.
S'hi projectaran treballs en què el paisatge és un personatge més, en este cas de supervivència, evasió o dissidència. Una de les novetats és la recuperació de les activitats al llarg de més dies per cobrir dos caps de setmana, concretament els dos primers de juny. L'edició d'enguany, però, té altres novetats, tal com explica el director de Montfilmat, Xavier Miró.
I les principals novetats d'enguany, l'ampliació de dies, passem a 6 dies, de 6 al 14 de juny, més diversitat internacional, tenim pel·lícules d'Hongria, de Suïssa, de França, de Canadà, d'Alemanya, d'Equador, de Cuba, Xile, Espanya i Catalunya i, òbviament, la incorporació de la Sénia com a espai de projecció, no només en una sessió, sinó en dos. El festival convidat de Montfestival enguany serà Palestina Animada.
Durant el festival es projectaran 17 llargmetratges i 44 curtmetratges. El gruix de projeccions serà a l'Opati. Amb tot, s'incorpora la Sénia com a nou espai de projecció, afegint-se als llocs ja habituals de les cases d'Alcanar, la Perla Creuers, la Lira Ampostina i l'Orfeo d'Ulldecona, reforçant el vincle amb el cicle Victòria i Savoy. Totes les sessions seran gratuïtes.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. En bàsquet, el Joventut recupera avui el partit de la jornada número 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un enfrontament en què podria debutar l'última incorporació verd i negre, el Francis Yanis. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga CB i asseguraria, a més, la sisena posició. Ramon Durant,
la Joventut és conscient que els canaris, que ja van perdre en el partit de la primera volta del Palau Olímpic, no estan vivint un bon moment de joc. Per cert, hem de dir que el Joventut ja té substitut per cobrir la baixa d'Ante Tomic. Es tracta del pivot francès Yanis Morin, que arriba procedent de la Lliga japonesa. Fa dues temporades va passar per Lucan Murcia sent una peça clau perquè els murcians juguessin la final de la CB i el curs passat el va acabar a la Laguna Tenerife, ajudant l'equip canari a arribar a les semifinals de la competició. T'escoltem ara el pivot de la penya, Simon Birgander, parlant d'aquest compromís.
Pues tenemos que
venir como un poco lo mismo como en Madrid, venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno. Tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
Els verds i negres encara tenen 3 partits pendents més. Diumenge a la tarda rebran el Burgos, un equip que s'està jugant al descens. Dimarts de la setmana que ve, a l'Unicaja, també en el Palau Olímpic, en el partit ajornat pels problemes al videomarcador. I acabaran la Lliga regular a Girona, en principi, el divendres 29 de maig.
En waterpolo, a la divisió nord femenina, avui a les 7 s'inicia la semifinal que disputaran el Centre de Natació Mataró i el Club Natació Sabadell, un partit que, com dèiem, ha començat a les 7 de la tarda. I en handbol, avui comença el playoff d'ascens permanència a divisió d'honor plata masculina. A partir de les 8 del vespre, el filial del Balonmano Granollers, que finalitzarà primer el grup D en la primera estatal, rebrà la visita de l'Oviedo, que volen evitar el descens. Arnau Molla, Ràdio Granollers.
L'equip ballesà necessita treure un bon resultat aquest vespre en el partit d'anada davant l'Oviedo. El conjunt dirigit per Sergio Pozo ha arribat a la fase d'eliminatòria per pujar a la divisió d'honor plata després d'acabar com a millor segon classificat durant les fases d'ascens. Ara bé, els granollerins reben el 13è classificat de la segona màxima categoria de l'handbol estatal. L'Oviedo arriba al Palau d'Esports de Granollers amb les piles carregades, ja que el seu darrer partit el van disputar ara farà 3 setmanes. Així doncs, el duel serà un xoc entre els ballesans, que venen amb un alt nivell competitiu però amb les cames més esgotades, i els asturians, que volen evitar el descens. El d'avui seran els primers 60 minuts d'una eliminatòria que juga a doble partit. Per tant, els ballesans volen treure un bon resultat a casa i anar a patir el dissabte lluny de Granollers.
Per cert, que el primer equip s'acaba d'anunciar que Sergi Franco no continuarà el curs vinent. L'extrem i capità del conjunt ballesà, que va arribar de categoria cadet, deixarà el primer equip després de 8 temporades, on ha sumat 564 gols en 219 partits.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Segueix la gala de lliurament dels premis Ràdio Associació.
Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies.
Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà.
L'especial informatiu Apagada Elèctrica, d'Ona Codinenca.
I el programa Les 6 de Ravensbrück, de Moon FM.
Premis Ràdio Associació.
El dijous 21, a 11:15 de la nit, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
Nutrició amb Laura Crosas.
L'api. L'api és d'aquells vegetals relacionats amb la cultura de dieta, poc integrat a la cuina i que, lluny de conèixer totes les seves propietats, la majoria de gent sols n'utilitza una fulla per afegir el caldo d'hivern. L'api, Apium graveolens, pertany a una extensa família, la de les apiàcies, caracteritzades per contenir substàncies aromàtiques i sabor intens i especiat. El comí, el fonoll o el julivert en són d'altres exemples. Són plantes més aviat de fred, tardor, hivern, inicis de primavera. Per tant, tot i que l'api es pot consumir tant cru com cuit, si se'n fan batuts, serà més recomanable durant aquestes èpoques de l'any. El seu origen no acaba de quedar clar. Algunes hipòtesis apunten a mediterrànies, mentre que d'altres situen l'api silvestre a llocs pantanosos del centre d'Europa i oest d'Àsia. El que sí que és cert és que ja era valorat tant per egipcis com per grecs i romans. Es composa de tiges estriades que formen una penca gruixuda que va amb fulles verdoses, més amargues i picants que les penques, que tenen un toc més dolç. La major part del seu pes és aigua, més del 90%. Per tant, conté molt poques calories i macronutrients. En canvi, és interessant perquè és força saciant i ajuda a regular el trànsit intestinal per ser ric en fibra. Es poden destacar el seu contingut en vitamina C, algunes del grup B, magnesi i potassi, i gràcies al seu contingut en flavonoides, amb activitat antioxidant i antiinflamatòria, entre molts altres beneficis, és diürètic, digestiu, cardiosaludable i protector hepàtic. Ara bé, si patiu de malalties renals greus, cal que aneu en compte amb el seu consum. El podeu fer escaldat i amanit, en sopes d'hivern, com a ingredient principal de cremes com la d'api porro o una més fresca com la d'api poma verda. També afegit picat a amanides o en forma de palets per sucar amb alguna salsa o paté com la de iogurt o l'hummus. Finalment, també en podeu fer liquats per prendre entre àpats.
Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Nova reunió a aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament. Jordi Fortià.
USTEC i CGT la consideren insuficient. També els professors de secundària que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament.
Ratificats els acords entre PSC i Esquerra en la reunió bilateral d'aquesta tarda entre l'Estat i el Govern de la Generalitat.
Una reunió en la que també s'ha donat llum verda al finançament perquè els Mossos arribin a 25.000 agents al 2030. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la bona sintonia entre els dos governs.
Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra.
Els metges han tornat a la vaga per reclamar millores laborals. Segons el departament, el seguiment de la vaga és d'un 5,3%, una xifra que Metges de Catalunya eleva fins al 30%.
El sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser una segona Rodalies.
Nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat. Aquest matí ja unes 500 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
L'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que, malauradament, el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos.
En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost.
L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Avui seran presentat les principals novetats d'aquesta nova edició.
Ràdio Porreig, Josep Genescà.
La principal novetat passa pel creixement del finançament. 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats. I no ens quedem aquí, vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
I en esports, Jordi Cervantes, la penya vol certificar el bitllet del play-off pel títol.
El Joventut juga a la pista del Tenerife a partir de les 9 de la nit, un triomf verd i negre no només asseguraria la posttemporada, sinó que també donaria el sisè lloc als badalonins en waterpolo. Des de les 7 es juga la semifinal pel títol de la Divisió Honor Femenina amb el primer partit entre el Mataró i el Sabadell. I en handbol arrenca el play-off d'ascens permanència a la Divisió Honor Plata masculina amb la presència del filial del Balonmano, que repen el partit d'anada a l'Oviedo a partir de les 8.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ob obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Luismi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Avui ja s'ha enfilat la temperatura força més que no pas ahir i, de fet, en alguns indrets de les comarques del sud de Lleida ja hem passat dels 30 graus, 31, 32 graus de màxima hi ha hagut a molts indrets del Segrià. També han anat formant-se algunes nuvolades que ja han deixat algun ruixadet molt esporàdic entre la Cerdanya i el Ripollès, sobretot. El que queda d'aquest dimecres encara tindrem algun remet, per tant, al llarg d'aquest vespre esperem que arribi a ploure, però d'una forma molt testimonial, molt local i no pas gaire important. A cavall del nord d'Osona, la comarca de la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa i també l'Alt Berguedà. Més núvols prims a la resta del país, però poc destacables, esperant a un dijous que començarà amb núvols baixos i boires a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i que portarà més calor que avui. De fet, el dijous a la tarda passarem dels 30-32 graus amb facilitat a la Catalunya central i les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Luismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara, la P7 i retencions de Mollet a Santa Pròpeta de Mogoda en sentit Tarragona per un camió avariat que talla dos carrils encara. També comentar-vos que la C58 a l'autopista del Vallès i a l'antitud i aturades entre Montcada i Reixac i a l'Unsa Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 encara hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró per allà amb l'autopista del Maresme amb la C32, pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda Dalt i retencions en diferents trams entre Sarrià i Horta en sentit Besòs i la Ronda Litoral i retencions d'Esma Franca al Port i Bon Pastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit contrari, en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova reunió a aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament. De moment, però, no sembla haver-hi consens. Això sí, les dues parts s'emplacen a continuar negociant.
USTEC i CGT la consideren insuficient. També els professors de secundària que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats estan assistint a la reunió.
En canvi, els professors de secundària, ho dèiem ara, no hi han entrat perquè consideren la proposta una presa de pèl insultant. Anem a saber-ne l'última hora. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Sí, els sindicats a hores d'ara es tornaran a reunir amb la consellera després d'haver fet en aquestes hores una pausa perquè no s'estava arribant a cap entesa. En sortir han plantejat una contraproposta entre tots plegats per ara tornar a negociar amb la consellera i ja han manifestat que es quedaran aquí per tornar a seure's el temps que sigui necessari i arribar a un pacte just. Recordem que el focus està posat en els salaris i que entre la resta de propostes de millora també es planteixen la baixada de les ràtios a les aules, més recursos a l'educació inclusiva i menys burocràcia. Amb tot, els sindicats remarquen que, com no s'està arribant de moment a bon port, continuen en peu les jornades amb manifestacions de demà a les Terres de l'Ebre i a Tarragona.
Moltíssimes gràcies, Andrea, i també continua, o ha continuat en peu, una nova jornada de protesta, en aquest cas dels educadors i treballadors de les escoles Bressol, avui per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit cap a plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles Bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles Bressol, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles Bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva, tot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
També s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
La protesta de les escoles bressol ha coincidit amb l'onzena vaga convocada per metges de Catalunya des del mes d'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè la consellera de Salut, diuen, els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Poló.
Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser una segona Rodalies.
Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses. Una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents. El 40%, segons el Sindicat Metges de Catalunya, i el 4%, segons el Departament de Salut.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular de la jornada, ratificats els acords entre PSC i Esquerra en la reunió bilateral d'aquesta tarda entre Estat i Govern de la Generalitat. Una reunió en la que també s'ha donat llum verda al finançament perquè els Mossos arribin a 25.000 agents al 2030.
La reunió entre la Generalitat i l'Estat, que s'ha produït aquest dimecres a la tarda a Madrid, ha finalitzat amb una sèrie d'acords que, segons el Govern, reforcen la gestió de les infraestructures i les inversions a Catalunya. La llum verda al finançament per arribar a 25.000 Mossos d'Esquadra, la línia orbital ferroviària, la creació d'un consorci d'inversions per supervisar les inversions estatals a Catalunya, la constitució d'un nou consorci de la Zona Franca o l'impuls del reconeixement i ús del català són alguns dels principals acords segellats. Alguns dels pactes assolits formen part de l'entesa entre l'executiu de Salvador Illa i Esquerra, escenificada aquest dilluns amb l'aprovació dels pressupostos del 2026.
Des del govern català, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha qualificat la reunió d'èxit que correspon a la bona sintonia entre el govern de Catalunya i el d'Espanya.
Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions i d'aquesta societat mixta d'inversions que ens permeti atendre les inversions de l'Estat a Catalunya.
A banda de Dalmau, a la tercera reunió entre la Moncloa i Palau hi ha assistit el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, i també ha comptat amb la participació de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero.
Doncs tot això després que aquest matí el president Salvador Illa hagi convidat Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys.
A la sessió de control al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet per l'acord de pressupostos amb Esquerra, que considera un punt de sortida i no d'arribada. Els republicans l'adverteixen que no es relaxi i que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. Junts qualifica l'acord de propaganda.
Mont Carvajal.
L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social. I ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar.
Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fer-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
De la sobirania fiscal fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
Ell ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
En clau espanyola, el president del govern, Pedro Sánchez, expressa tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Casino.
En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
Yo le tengo un enorme respeto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
Sí,
y tanto. Que existe una cacería judicial.
Sí,
y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat i demanar responsabilitats. Aquest matí ja unes 500 persones s'han concentrat davant de l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
L'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que, malauradament, el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps des de les administracions locals.
A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'ha mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
Més coses. L'Ajuntament de Barcelona suspèn temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores per la proliferació d'aquests negocis. Sònia Kerr.
La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment d'aquesta normativa.
L'empresa municipal Aigües del Prat està en ple procés de reforma de les estacions de tractament que han de millorar la qualitat de l'aigua per arribar, que arriba, vaja, a les llars d'aquest municipi. El Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
La qualitat de l'aigua del Prat millorarà en el proper any. Això es deu a dos projectes de modernització de les estacions de tractament de Masblau i del Sagnier. En concret, des de fa uns mesos s'ha iniciat la renovació de totes les membranes d'osmosi inversa en funcionament des de fa almenys 15 anys. Ho explica la regidora de Dret a l'Aigua, Esther García Fernández.
Renovem totes les membranes d'osmosi que tenim en aquestes plantes. Aquestes membranes, sobretot, el que fan és fer a gran pressió per treure tota la brutícia. I després, per altra banda, també, inclourem una nova línia de remineralització a Sagnier Ter, que és un tractament en la qual aquesta aigua osmotitzada, que ha tret tots els minerals i tota la brutícia de l'aigua que extraiem de l'aqüífer, pugui tenir una mineralització molt més rica, molt més saludable per a les persones.
I és que el 80% de l'aigua que arriba a les aixetes prové de l'aqüífer profund, amb greus problemes de salinitat. Amb aquestes actuacions s'espera millorar el procés de potabilització i alhora reduir el consum energètic de les plantes. A això se li suma l'energia que a més produeix la pèrgola fotovoltaica de Cal Moners. El 80% de l'electricitat que aquí es generi anirà destinada a l'empresa municipal Aigües del Prat.
I el 27è Mercat Audiovisual de Catalunya escalfa motors després d'un any de sessions de treball. Es dedicarà a conèixer cap on va la comunicació audiovisual amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
El certamen posa el focus en les audiències perquè el panorama és completament diferent al d'uns anys enrere. Existeix molt contingut audiovisual generat per humans o per màquines i que impacta de manera diferent en els humans i en les màquines. El director del MAC, Lau Delgado, n'ha parlat.
Aquest any intentarem fer un retrat de com s'està distribuint aquest tipus de contingut, d'on ve, com impacta tant en els mitjans tradicionals com poden ser els mitjans locals o com pot ser el 3CAT, fins a com impacta en el món digital i què passa quan s'han d'interrelacionar aquests mons humans amb mons virtuals.
Aquest any les novetats del mercat audiovisual de Catalunya són l'ampliació i la diversificació dels continguts i de les activitats, tant en la part professional, amb la incorporació de la ficció per mitjà de productors audiovisuals de Catalunya, com en el MAC Festival, on hi haurà programes en directe de Ràdio Granollers i un espectacle en viu del poeta i rapsor de Josep Pedrals interactuant amb el públic amb la participació d'una IA.
En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost. L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els talls als salts de plens. Avui se n'han presentat les principals novetats d'aquesta nova edició. Ràdio Porreig, Josep Genescà.
La principal novetat passa pel creixement del finançament. El 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat. 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
I Berga també posa en marxa un servei de guarda motxilles i cotxer per evitar problemes a la plaça.
I una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre. David Navarro.
El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
Per mi, el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret. I que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa. No només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que es genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu, al carrer, ens pot fins i tot generar rebuig.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. En bàsquet, el Joventut recupera avui el partit de la jornada número 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un enfrontament en què podria debutar l'última incorporació verd i negre al francès Yanis Mogán. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga CB i asseguraria, a més, la sisena posició. Els tinerfenys, a dues victòries dels verd i negres, són un rival directe i podran comptar amb Marcelinho Huertas ja recuperat. El pivot de la penya, Simon Birgander, assegura que volen mantenir la dinàmica positiva.
Pues tenemos que, como un poco lo mismo como en Madrid, de venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno. Tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
El projecte del nou pavelló d'esports de Manresa pren forma. L'Ajuntament calcula que s'acostarà a uns 30 milions d'euros i espera poder licitar el projecte arquitectònic abans d'acabar l'any. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha visitat avui la ciutat i ha fet explícit el compromís ferm del govern de la Generalitat per finançar la nova casa del Baxi Manresa. Tot i que no s'ha concretat la xifra exacta, Álvarez ha avançat que s'estan coordinant tant amb la Diputació de Barcelona com amb el Consell Superior d'Esports de l'Estat per assumir la inversió parts iguals.
I quan tothom vol sumar, tant Ajuntament com Diputació com Govern de la Generalitat com Consejo Superior de Deportes en aquest cas, tot és una mica més fàcil i bàsicament el que nosaltres volem des del principi, hem volgut des del principi, és saber quin serà el projecte definitiu i a partir d'aquí donar aquest suport. No? Ja es definirà exactament com, però des del principi hem estat al costat de l'alcalde i del seu equip de govern perquè això sigui una realitat.
Inicialment la proposta de l'Ajuntament de Manresa era remodelar l'actual nou congost amb una inversió de 20 milions d'euros, però finalment, i d'acord amb el Baxi Manresa, es va descartar perquè obligava l'equip a jugar gairebé dues temporades fora de casa. El nou pavelló s'ubicarà en una parcel·la de 12.000 metres quadrats molt a prop de l'actual estadi.
En waterpolo s'està jugant el partit de la semifinal de la divisió honor femenina, el primer partit entre el Mataró i el Sabadell, que arriba al final del tercer quart o inici de l'últim quart i que de moment dominen les mataronines per 11-4. També a partir de 8:45 es disputarà el partit de la Champions masculina entre l'Atlètic Barceloneta, que visita la piscina de l'Olympiacos. Un partit intranscendent perquè els mariners ja estan a la final a 4 de Malta, que es disputarà del 10 al 13 de juny. I en handbol, avui comença el playoff d'ascens permanència a Divisió Nord Plata masculina. A partir de les 8 del vespre, el filial del balonmano Granollers, que finalitza primer el grup D de la primera estatal, rebrà la visita de l'Oviedo, que volen evitar el descens. I un últim apunt, perquè el primer equip s'acaba d'anunciar que Sergi Franco no continuarà el curs vinent. L'extrem i capità del conjunt Vallèsà, que va arribar en categoria cadet, deixarà el primer equip després de 8 temporades, on ha sumat 564 gols en 219 partits.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Sometimes what breaks your heart will clear your vision, might leave a scar, but skin ain't splitting. I know life gets hard, but it's still forgiving in the end. You're made to make it out again. Nights get dark, so you keep on moving. Got some open cars, but you're far from losing. I know life gets hard. We'll try to hold you every step it towards you. Keep on pushing through till you cut it loose. Let that feeling fall through till you're feeling all in. You know what to do. Feels like the whole world moved on and left you stranded in the trenches. You're losing hope. Just standing.
La xarxa.